més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Dijous, dia 24 de març. Demà passat, el Club Natació Sabadell pot proclamar-se per primer cop a la seva història campió d'un títol europeu de waterpolo masculí. El titular ja és per si sol prou cridaner, però a més pot fer-ho a casa, amb la qual cosa s'espera un ambientàs aquest dissabte a Can Llong. Avui, per fer un tastet, passarem per les instal·lacions del Natació Sabadell en el Media Day, en el dia obert als mitjans de comunicació, mentre l'equip de Quim Colet ultima els preparatius pel partit de tornada de la final contra el Telimar Palermo. L'objectiu està claríssim: aixecar els dos gols del partit d'anada a Sicília per alçar la Copa. Fa més d'una dècada, un altre equip italià, el Savona, va deixar el club amb la mel als llavis en aquest punt de la pel·lícula. Però la remuntada aleshores era força més difícil que ara. Era de 5 gols de diferència. Aquest cop, per què no creure que és possible aixecar aquests dos gols? En el cas de les noies, les vitrines del club tenen 5 majestuoses copes d'Europa. Demà passat, totes elles podrien estar acompanyades per un nou trofeu, el de l'Eurocup masculina. De seguida, el Pau Vituri ens farà del termòmetre de com està l'ànim en aquestes hores prèvies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Ben O'Connor guanya a la Molina i se situa líder de la Volta a Catalunya. És la tercera victòria australiana de tres ciclistes diferents en els tres dies que portem de competició. Segon a la general és Juan Ayuso, a 10 segons. Tercer, Nairo Quintana, a 12. Avui, etapa reina de 166 quilòmetres entre la Seu d'Urgell i Boí-Taüll. El Joventut de Badalona haurà d'esperar el partit de dimarts que ve contra l'Slask polonès per confirmar el lideratge del seu grup de l'Eurocup. La penya va caure ahir 86-78 a la pista del Boulogne-Levallois Metropolitan. Avui comença la repesca europea per anar al Mundial del Qatar. A 9:15, partits de semifinals: Portugal-Turquia, Itàlia-Macedònia del Nord, Suècia-Txèquia i Gales-Àustria. L'Escòcia-Ucraïna es juga al juny, mentre Polònia accedeix directe a la final per l'eliminació de Rússia. A Sud-amèrica, 12:15 de la matinada, es disputa un decisiu Uruguai-Perú i ja s'ha jugat, entre d'altres, l'Austràlia 0, Japó 2. Els nipons i, de retruc, l'Aràbia Saudita, classificats pel Mundial. Aquí a primera divisió, Ángel Correa de l'Atlético i Mojica de l'Elche sancionats amb dos partits per insultar l'àrbitre en l'última jornada. Rússia ja té nassos. Ha demanat organitzar l'Eurocopa del 2028 o la del 32. El Chelsea-Madrid tindrà públic a les graderies de Stamford Bridge. El govern britànic permet la venda d'entrades pel partit d'anada dels quarts de la Champions, però els diners recaptats aniran a parar a la UEFA. I per últim, el futbol sala del Barcelona va aconseguir ahir la seva primera victòria del 2022 al Palau. Els blaugranes es van imposar 6-1 a l'Osasuna Xota. Això era fora de casa, aquí a l'hotel.
Què es comenta a la recepció?
Passarem pel dia obert als mitjans de comunicació a Can Llong. També la història de la persona nascuda a San Fernando més arlequinada de tota la ciutat. De seguida us descobrim la seva identitat de sobres coneguda. Tindrem l'anàlisi de l'equip azulino per part de l'Agustí Bernat, futbol sala, bàsquet o un dels derbis de segona catalana, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Ha comparegut en roda de premsa Alberto González, el tècnic del Linares, un altre entrenador del Balears en substitució de Xavi Calm fa unes setmanes. Eloi Jiménez va dir ahir al programa Territorio ATV que han hagut de treballar sobre el físic de la plantilla. El Costa Brava Sevilla Atlético jugarà el dimecres dia 6 d'abril a les 7 del vespre a Palamós i també ha canviat l'hora de l'Algeciras Costa Brava de mitjans d'abril. S'avança de dissabte a divendres. Per cert, el compte de primera ref a Twitter ha obert votació per triar el millor gol de l'última jornada i de moment guanya el de Mario Gila a la nova Creu Alta contra el Sabadell, el primer dels dos que va fer amb un 33% dels vots.
La notícia curiosa.
Ha ajornat el Levante Indústria Santa Coloma per desperfectes al pavelló a causa de les fortes pluges. Podem llegir-ho a l'Esportiu.
De quin partit no estarem pendents?
Del Lantaron Alegria, a 7:45, fase d'ascens a la Divisió d'Honor d'Àlaba, al País Basc.
I a les xarxes socials.
La portera de l'Estalpul Natació Sabadell i de la selecció espanyola, Laura Ester, va robar el perfil del Comitè Olímpic Espanyol durant 24 hores.
Buenos días, soy Laura Ester, portera de selección española de waterpolo y hoy le he robado el Instagram al COE para que me conozcáis un poco y sepáis un poco más de mi día a día. Así que, seguidme.
Amb l'etiqueta Takeover Laura Ester, la portera del club va ser ahir per un dia la community manager del COE. A més, també a les xarxes socials, el pilot sabadellenc Pepe Martí a Twitter deia això dijous abans del Gran Premi de Bahrein. Fernando Alonso em va convidar al seu hotel per dinar junts. Va ser un honor i un plaer. Espero que puguem repetir-ho en el futur. Els meus millors desitjos pel cap de setmana i per tota la temporada.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Acabem donant-li un cop d'ull a radiosabadell.fm. Tal dia com avui del 2021 titulava Madri Cuevas enviant un missatge a l'afició. Estem units i per ganes no ens guanyarà ningú. I a més, el futbol sala Sabadell femení tenia un duel entre equips que encara estaven invictes en aquell punt de la pel·lícula contra les Glòries.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts clavats ara mateix per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís d'aquest dijous que ens porta a parlar així d'entrada de waterpolo. De seguida comentarem també l'última hora del Centre d'Esport Sabadell i la seva visita del cap de setmana a més de 1.000 quilòmetres de distància una altra vegada, a Terres Gaditanes, al Iberoamericano Bahía Sur de San Fernando. Però abans hem de passar una mica més a prop per Canllong, perquè avui és media day. Avui tindrem sobretot els nois de waterpolo en les hores prèvies ja de la tornada de la final de l'Eurocup contra el Telimar Palermo. També tindrem les noies, en el seu cas pensant ja en la cita que tindran la Final Four de l'Eurolliga a Atenes. L'home waterpolo de la casa és el Pau Vituri, per tant l'hem enviat cap allà. Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Adri, com anem? Bon dia.
No sé si de moment és el torn de les fotografies, si ja ben acompanyat, sí, o encara no.
Mira, s'estan fent la... just acabant d'acabar les fotografies ara mateix de les dues plantilles conjuntes, tant la del femení com la del masculí, perquè vaja, s'ha aprofitat la vinentesa per fer aquesta gran fotografia amb els jugadors de l'Astralpool masculí que juguen aquesta final, la tornada de la final de l'Eurocup, i les noies que la setmana que ve doncs, tindran la Final Four de l'Eurolliga. Tenim el primer protagonista ja aquí a la zona d'entrevistes, perquè ens aniran venint protagonistes, així que, Adri, comencem amb el David Palma, el tècnic de l'Astralpool. David, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Bé, en el vostre cas encara falta una miqueta, no? Un media day una mica estrany, perquè és això, encara queden 8 dies mal comptats.
Encara queda una miqueta més d'una setmana, ja estem treballant amb tot el grup al 100%, s'han incorporat les jugadores canadenques ahir i bueno, tenim aquí ara 8-9 dies per treballar de valent per preparar aquesta Final Four.
Et pregunto per les novetats, hem vist aquí a la Mònica Egens que feia gairebé 3 anys que no la teníem per aquí per Sabadell. Què tal estan, tant ella com la Gurpreet?
Bé, no, la veritat que supercontent, sobretot amb el tema de la Mònica, que ha deixat estudis i tots per ajudar-nos aquí, sobretot a suplir si la Marge no pot aportar minuts a la Final Four, pues, ens farà una miqueta aquesta feina, no? També de defensar la boia, de llançament. És una jugadora que té molta posició a 3 i de moment jo superagraït que hagi acceptat aquesta proposta de venir a jugar.
I la Marche, què tal?
La Marche bé, està treballant bé. Avui al metge li fem una prova aquesta tarda, un test, a veure com està i a veure si pot aportar alguns minuts, a veure si, ojalà que fos que sí.
Doncs, Adri, les paraules del David Palma el deixarem també amb la resta de companys que facin les seves preguntes i, si et sembla, doncs, també anirem avançant feina, si no em dius el contrari, perquè ha acabat aquesta fotografia, insistim, molt maca, amb els dos equips aquí al vell mig de la piscina, la passarel·la, la piscina de 50 metres, i en uns moments doncs, tindrem a més protagonistes aquí a aquesta zona d'entrevistes.
Aguantem des de Canllong, per tant, escoltàvem el David Palma. La setmana vinent és quan arriba aquesta final a 4 de l'Eurolliga al Pireu, amb l'anfitrió que serà l'Olympiacos a l'altra banda del quadre, i no pas enfrontant-se al Natació Sabadell a les primeres de canvi a les semifinals, però, com diem, demà passat justament que el Llong serà l'escenari de la final, de la tornada, a més, al partit decisiu de la segona màxima competició de waterpolo continental masculina de l'Eurocup, i, per tant, Aquests dos gols que s'han d'aixecar contra el Telimar Palermo, suposo que centraran bona part de les preguntes en aquest media day, ja no només amb les noies, com dèiem ara, amb aquest primer protagonista, amb el David Palma, sinó sobretot, Pau, amb l'equip masculí, amb l'equip que entrena Quim Colet, oi?
Sí, sí, volíem fer un petit tast amb el David Palma, tampoc molestar-lo massa, perquè al final, com dius, queda setmana i mitja pràcticament, per aquest debut a la Final Four de l'Eurolliga, amb tot el carinyo del món per les noies que jugaran contra el Plebiscito, i on a més Ràdio Sabadell estarà a Atenes, doncs el que ens ocupa sobretot avui és que estem a 48 hores d'aquest partit d'aquesta final dels nois, de la tornada de la final de l'Eurocup, on han de remuntar aquests dos gols de desavantatge davant el Telimar. Ara mateix, fotografies individualitzades, anem a dir-ho així, per equips, torn del masculí, el qual l'han fet saltar aquí al bell mig de la piscina. Estic al costat del Quim Colet, aviam si em pot atendre uns minuts. Quim, què tal, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Aquí estem en directe amb aquest media day. Com està el cos a 48 hores perquè comenci, per la gran cita, anem a dir així, de la temporada?
Bueno, doncs mira, ara justament a punt d'entrenar, venint del gimnàs, i bueno, expectants, ja segurament ja tots voldríem ja que fos el dissabte per començar, no?
Segurament el partit més important des de la teva arribada, no? Aquí al Club Natació Sabadell, pel fet de ser una final europea, i mira que tens una carrera també extensa i dilatada a molts equips, però no sé si també un dels partits, doncs això, més especials de la carrera.
Està clar que a nivell de club el més important, sí, el més important, perquè una competició europea, com ja bé saps, vull dir, no és fàcil arribar-hi. El club hi ha arribat dos vegades, al Club Natació Sabadell, aquesta és la segona. Està clar que és la fita més important com a entrenador de club, sí.
Factible aquesta remuntada, aquests dos gols de desavantatge que porteu de l'anada a Palerm?
Sí, factible. El que passa que hem de fer un gran partit, hem de fer les coses molt bé, hem de saber portar, diguéssim, el resultat durant tot el partit correcte, sense estar pensant des de l'inici amb aquests dos gols de diferència que portem. Hem de fer un excel·lent partit. A partir d'aquí hi haurà moments que estarem davant, a lo millor, que davant de l'eliminatòria, darrere, d'un gol més encara, etcètera, etcètera. Tindrem que saber-ho portar, però el més important és que fem un excel·lent partit. Fent un excel·lent partit, anem a veure si ens dona realment per guanyar de 3, de 4, de 2 i anar a penals. Anem a veure exactament el que és més important, ja et dic, és que l'equip sigui capaç de fer un gran partit.
Les dues últimes, Quim, com va aquesta habituació, anem a dir així, habituar-se a aquest medi de la piscina de 50 metres, que no és l'habitual, no és la bombonera, la de 33. Suposo que un dels factors també important ha de ser el públic, no? Perquè aquí sí. Cap més gent, també.
Sí, cap més gent i per exemple, venen 50 o 60 persones del Palerm, que això vol dir que a baix farien un soroll important. En canvi, aquí jo crec que podrem posar, jo crec que el dissabte la piscina crec que la podem omplir, i aleshores, doncs, aquest factor crec que estarà millor inclús aquí que a baix. És cert que l'efecte bombonera a baix és més clar, però està clar que en aquest moment, tenint tota la graderia d'aquí baix amb totes les nostres categories, etcètera, etcètera, animant, també estan molt a prop de l'equip i dels àrbitres i tal, i els del Telimar que tindran que estar dalt, doncs això és un factor millor encara jugar aquí que jugar baix.
I l'últim, Quim, ara el veia sortir de l'aigua, de fet s'ha assegut aquí una cadira al Fran Valera, com està?
No està per jugar, no pot jugar. O sigui, està descartat totalment. Vull dir, la lesió se li ha complicat, a més, no solament és la rotura, sinó un problema, diguéssim, de coagulació de l'hematoma, que va ser molt gran. Aleshores, doncs, bueno, realment pot nedar, que li va bé inclús per drenar, però no està per poder jugar.
La resta bé?
La resta bé, sí.
Doncs Quim, dissabte ens trobem aquí a Can Llong, tant de bo sigui un autèntic espectacle i poder celebrar el primer títol de la història del masculí a nivell europeu.
Tant de bo, això procurarem, ni per nosaltres no quedarà, ho deixarem tot, evidentment, perquè això sigui així i puguem fer història.
Doncs les paraules del Quim Colet, Adri, realment la imatge és clara, hem vist el Fran Valera sortir de l'aigua totalment coix, per tant, baixa sensible.
Doncs la notícia en forma d'absència, malauradament, amb aquesta lesió que es va donar, si no m'equivoco, en els entrenaments previs al partit contra Alemanya amb la selecció espanyola, el car de Sant Cugat, que ja té nassos també, que amb una lesió a la selecció doncs l'acabi privant de jugar aquesta final. Alguna cosa més o et deixem fent feina per aquí, Pau Vituri, i nosaltres continuem?
Tinc dos minuts?
Dos minuts ràpids, va.
Ràpids? Mira, d'entrada, ara mateix, fotografia dels fotògrafs que hi ha aquí a la piscina, entre ells el Roger Benet, amb les noies, amb l'equip femení de l'Astralpool. Intentarem fer-li una atracada ràpida al Claudi Martí, el president del Club Natació Sabadell. Què tal, Claudi, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Suposo que les portes de dos caps de setmana històrics per l'entitat, d'entrada aquesta tornada de la final de l'Eurocup i la setmana que ve la Final Four de l'Eurolliga. El club ara mateix a nivell de waterpolo en un moment increïble.
Sí, és un moment històric pel club, no? Doncs perquè dues finals europees en una mateixa temporada, els dos equips, era quelcom potser impensable fa uns anys, però crec que això és el resultat de la bona feina que s'està fent últimament, del treball de tots, i és una immensa alegria per tothom poder, com a mínim, tindre l'oportunitat de guanyar les dues competicions, i si ho fem ja seria increïble.
De l'Eurolliga en tindrem temps de parlar la setmana que ve. Dels nois, el Claudi Martí sempre des de la seva arribada va dir que una de les seves màximes il·lusions és que els nois estiguessin a dalt i poder celebrar també un títol amb els nois. Per tot plegat, s'ha de fer crida aquest dissabte, estem davant un moment, vaja, històric.
És una oportunitat única on hem d'aprofitar-la per poder guanyar un títol europeu, que seria el primer per l'entitat, també seria el primer títol, diguem, més important que tindríem. Jo sempre he dit, com tu bé dius que la Lliga és una de les meves il·lusions, ja no només com a president, sinó com a waterpolista, però sabem que és un repte que en aquests moments ens queda encara una mica lluny, però aquest de l'Eurocup és un repte que el tenim a la mà i no el podem deixar escapar.
I és possible la remuntada, no?
Bé, jo crec que sí que és possible, i amb l'ajuda de tota la nostra gent, aquesta gran piscina i tot això ple, jo crec que demà tindrem una gran oportunitat per aconseguir-ho.
Gràcies, Claudi.
A vosaltres.
Doncs ara sí, Adri, rematem amb el Claudi Martí, amb el president del Club Natació Sabadell, dissabte, no demà, dissabte a dos quarts de dues, aquest partit, aquesta tornada de la final de l'Eurocup entre l'Astralpool masculí i el Telimar Palermo, en directe a Ràdio Sabadell amb el David Palma, que ara l'escoltàvem fa una estona com a comentarista.
Doncs vés preparant la veu, que se't gira fent el cap de setmana amb aquest doblet, la final europea de l'Astralpool masculí, primer dissabte i l'endemà diumenge amb la cita del Sabadell a Sant Fernando. Et deixem fer feina per aquí en el Media Day. Pau, una abraçada.
Gràcies.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Yeah, 21 minutets per sobre de la una. De seguida tenim per aquí l'Agustí Bernat i ens explicarà una miqueta què hem d'esperar a l'Iberoamericano Bahia Sur d'aquest San Fernando, del rival del Centre d'Esport Sabadell aquesta setmana, aquesta jornada. Però si ahir parlàvem amb un isleño ex del Sabadell i del San Fernando i que ara juga a competició europea, l'ara futbolista de la Lliga de Gibraltar, Fernando Carralero, avui anem un pas més enllà a l'hora de descobrir què ens trobarem, concretament allà a Terres Gaditanes, diumenge a 12:45 del migdia. Perquè segur que la veu del proper personatge la teniu controlada. Ja a l'estiu, quan vam conèixer la distribució de grups, vam parlar amb ell al Motel Suís i dèiem que segurament seria l'arlequinat més feliç de tots amb tants viatges en una mateixa temporada a Andalusia. Però potser no sabíeu el seu lloc d'origen concret. És un reportatge de l'Agustí Bernat, precisament amb la veu de la Núria García.
Yo nací en San Fernando, en una barriada de una empresa, que una constructora que hay ahí, que se llama la Barriada Bazán, que se empezó a construir a finales de los 50, bueno, a mediados de los 50.
Ell és en Rebote Martínez. A més d'un, li sonarà el nom d'aquest dibuixant. Més enllà de les seves obres, també és un gran arlequinat. I diumenge podrà veure en directe un partit únic per ell, entre l'equip del seu cor i el de la ciutat que el va veure néixer.
El domingo estar allí será, pues, yo qué sé, una delícia, ¿no? Es al Sabadell y en un sitio que del donde yo nací y tengo buenos recuerdos de allí.
L'arribada del nostre protagonista fins a Sabadell podria ser la història de moltíssimes famílies del sud de la península que van emigrar fins a Catalunya entre els 50 i els 60.
Llegaron noticias de Rubí, que había habido la reirada, que conocía a la gente y tal y cual. Total, que se pusieron en contacto con la gente de Rubí, unos familiares lejanos, no son familiares, pero bueno, eran como familiares, ¿no? Unos amigos muy, muy, muy cercanos a mi padre. Entonces mi padre lo que hizo fue, en un momento determinado, mi hermano que estaba haciendo la mili, pasó por Rubí, vio que había mucho trabajo y tal, y bueno, mis padres decidieron a principios del 65, pues, volver para ir para Rubí a buscarse mejor la vida, ¿no?
En un any en el qual estem redescobrint equips, ciutats i aficions, el futbol andalús està sent la gran novetat. Rebote afirma, havent passat per diversos camps, que el factor afició jugarà un paper clau.
Estan en, cuando jugó la Olimpédica, están en Algeciras, he estado en Sanlúcar, es decir, la gente, digamos, del fútbol de Andalucía son tremendas, ¿no? Tienen buena predisposición, son muy animan mucho, son gente muy que se dan mucho en el partido, quiero decir que su equipo está muy arropado.
En clau arlequinada, Rebote Martínez sap que és un partit complicat. També adverteix dels perills d'un equip que ja va endur-se la victòria de la Nova Creu Alta fa uns mesos.
És un partit pel Sabadell super difícil, perquè allí ells en casa són molt fuertes i tenen un equip molt aguerrido, no? Y sobretot, que si finalitzen molt bé les jugades, no? Ja lo demostraron aquí en y que no se dejan vencer, que si no, hasta el último momento están apretándote, ¿no?
Ara ve l'optimisme, sempre acompanya el dibuixant arlequinat, que un viatge a Andalusia més no deixarà sol els futbolistes del Sabadell. Fins i tot pronostica un partit de molts gols.
Puede ser un partido o 0-1 y ganamos, o se puede poner volver loco y devolverle el 2-3 que ellos nos metieron aquí. O sea, que, en principio, lo que es la delantera de ellos y la nuestra están en buena predisposición, por lo tanto, que yo espero más un partido de varios goles que no, digamos, un partido más rácano, ¿no? De un 0-1, 1-0 o cosas así.
Aquesta és la connexió entre Sabadell i San Fernando que representa Rebote Martínez, un arlequinat de cor que va donar les seves primeres passes a la isla.
Un San Fernando, que és el millor visitant a més, amb molta diferència. A casa sí que s'han deixat molts més punts els deixebles de Nacho Castro. Demà ja repassarem a fons totes les estadístiques, però només el Betis Deportivo i el conjunt gadità han sumat més punts, lluny del seu estadi que no pas de local. Això sí, venen d'una ratxeta positiva. Si parlàvem dels 12 partits consecutius del Sabadell, ara fa no res, abans del 0-6 a casa, sense perdre, traient el 0-0 d'aquesta última setmana contra l'Alcoyano. Atenció amb els guarismes d'aquest San Fernando, que ara repassarem amb l'Agustí Bernat, perquè gairebé sempre feien 3 gols. En qüestió d'un mes, 3-1 al Castilla, 2-3 a l'Ucam, 3-3 empat contra l'Albacete i 0-3 contra la Balona. Per tant, xifres bastant espectaculars en l'aspecte golejador d'aquest conjunt andalús i amb aquesta història que ens apropava l'Agustí Bernat amb la veu de la Núria García del Rebote Martínez, d'un isleño, el més arlequinat segur de tot San Fernando. Parlant de San Fernando, Rodrigo Sanz, atacant del conjunt andalús, ex del Tudelano, que es va incorporar a mitja temporada, vaja, un dels recanvis de Dopi al davant, a les posicions ofensives de l'equip andalús, parla així del perfil de rival que és el Sabadell. Són declaracions a la tertúlia del San Fernando de 7TV.
Por futbolistas creo que serán atrevidos, que vendrán a por nosotros, que quitando estos dos partidos venían de una muy buena dinámica, creo que eran 12 partidos sin perder, entonces no hay que bajar la guardia, porque ya te digo, creo que tiene mucho potencial. Además es un equipo que viene justo del fútbol profesional, y la plantilla que harían estaría mirada para otra vez ascender.
Per cert, que com a bon dijous tenim ja àrbitre confirmat, és Jorge Díaz Escudero, murcià, natural de Llecla, i a més dels veterans, 37 anys, té el col·legiat de diumenge a l'Iberoamericano, sisena vegada que es trobarà amb el Sabadell, una victòria precisament en l'últim precedent, al camp de l'Atlético Levante en l'any de l'ascens a Marbella, 2 empats a la Nova Creu Alta i 2 derrotes, les dues fora de casa al Rico Pérez, al mateix escenari a Alacant. 3 partits ha dirigit al San Fernando, cap triomf Canyaïlla, que és el gentilici popular de San Fernando, i un dels precedents aquesta mateixa temporada al camp del Balears. Al Sabadell tot el que ha ofert avui han estat les declaracions als mitjans oficials del club de César Morgado, que parla així de la seva greu lesió i sobretot dels terminis de recuperació.
Los plazos que me doy es de aquí a junio que nos vayamos o cuando sea, ir lo mejor posible, seguir con una recuperación de vacaciones, tanto con Paul, con el cuerpo médico, hablarlo y tenerlo pautado, donde esté, en casa o en donde esté. Y para mí lo que me gustaría es la temporada que viene, la pretemporada que viene, julio-agosto, estar para entrenar con el grupo, es lo que me gustaría, o sea, poder comenzar en septiembre o a final de agosto disponible o estar al menos ahí para poder empezar.
Recordem que es va lesionar de gravetat el central esquerrà en el partit a Castàlia a finals del passat any i que Morgado té un any més de contracte. Per tant, en aquesta recuperació llarga, però per arribar bé, com escoltàveu, a la pretemporada de la pròxima temporada de la 22-23. Anem a analitzar com toca, anem a analitzar a fons aquest San Fernando Club Deportivo Isleño. El precedent, malauradament, el tenim ben fresc. L'últim partit a casa d'Antonio Hidalgo a la banqueta arlequinada, aquell 2-0 al minut 70, que va acabar amb un 2-3. Com sempre, l'anàlisi amb la Agustí Bernat. Agustí, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Home, doncs amb ganes, ni que sigui, de tornar-los aquella remuntada que deies ara, però clar, és un equip que, a diferència de com estava la primera volta, ha millorat bastant i les armes que destacàvem ara a sobre estan afinades.
Deia el Rebote Martínez que no descarta un 2-3 per tornar-li amb la mateixa moneda. Jo amb el 0-1 em conformo, també t'ho dic, no estem tampoc per tirar coets. La primera pregunta que llancem sempre a l'Agustí quan ve a fer l'anàlisi del rival del Sabadell és com juga el rival, en aquest cas el San Fernando. La veritat és que la resposta tindria molts matisos, però seria un bé. El San Fernando juga bé, juga a futbol de manera ordenada, trenada, amb unes idees molt clares, amb una voluntat de treure-la des del darrere, amb un segell de Nacho Castro. O sigui que no et vull avançar aquí amb el teu anàlisi, però és un equip que es nota aquí al darrere d'ell.
Sí, és un equip d'autor. Hi havia dubtes al principi, quan no van sortir les coses bé a inicis de temporada, sobre la continuïtat de Nacho Castro. Clar, han mantingut l'aposta, l'equip va molt bé. A més, un equip que va canviant de tant en tant d'esquema, no diguem d'inici, però durant el partit va canviant en funció de com estigui el moment del joc, de com sigui el rival. Pot estar en un 4-4-2, pot passar el 4-2-3-1, pot passar el 4-3-3. També és important destacar el rol de Viaviani, que és d'home més lliure. Pot caure a la banda, pot anar pel mig, pot jugar de punta acompanyant Francis Ferrón i pressionant. O sigui, també una mica en funció de la situació de Viaviani pot atacar aquest San Fernando.
Que és dubte per ser Viaviani, està així.
Sí, millor que aguantar-lo, però és veritat que últimament en atac han guanyat amb moltes armes. Però clar, la baixa de Viaviani és probablement la més important. És un futbolista, l'any passat jugava de lateral dret i aquest any que l'han posat a la zona ofensiva a un bon nivell. És un equip, com deies, busca tenir la pilota, però que a més circuli amb velocitat, que busqui els jugadors diferencials a la zona ofensiva, que a més en són molts. Defensivament sí que és veritat que és un equip que continua patint, 36 gols en contra fins ara, tot i que s'ha de dir porten dues porteries a zero consecutives, i la sensació és que fan algunes coses molt bé i d'altres potser no tant. Sergio Ayala en defensa és qui organitza la defensa, és qui mana, a més una línia defensiva que no intenta ofegar el rival, però que tampoc es tanca l'àrea, intenta tirar moltes accions de fores de joc, intenta aprofitar les precipitacions ofensives dels equips rivals, i clar, això és una arma que pot anar-los molt bé o els hi pot anar molt malament. Diguem que depèn de com ho ataqui el Sabadell. A més, també és veritat que el fet que la defensa intenti no moure's molt, estigui plantada en una línia molt fixa, també pot propiciar situacions de xuts des de la frontal, ho va aprofitar molt bé l'Albacete, per exemple, és una situació que s'ha de tenir en compte. Després hi ha al mig del camp. Pot ser un doble pivot, a vegades també juga Bicho caient a la banda dreta, a vegades, com dèiem, tres homes al mig, però Caballero és qui fa la feina més defensiva, i Marc Carbó o Bicho, qui jugui al seu costat, tot i això Bicho, dèiem, pot caure a banda, l'acompanyen. És probablement un dels millors dobles pivots del moment, per estat de forma, i saben molt bé què fer en tot moment. I a dalt, com dèiem, dinamita i qualitat, començant pels laterals. La posició més fluixa de l'equip a principis de temporada, la primera volta en els laterals, ho han reforçat molt bé amb Luis Ruiz, que és un perfil més defensiu, i amb Saúl González, que va arribar a l'hivern i que també té molt perill, un perfil una mica més ofensiu. La zona de tres quarts, ho dèiem, dos homes a la banda, normalment, Francis Ferrón en punta i Jonathan Viaviani, quan està disponible, és un home amb llibertat, que pot fer de tot, amb moltíssimes armes, amb moltíssima qualitat. Com dèiem, poden fer mal de moltes formes, saben transicionar bé després de recuperar la pilota, Caballero pressionant, té aquesta intuïció de saber en quin moment ha de saltar pressionar el jugador rival, a més són efectius dins l'àrea, I clar, tenen aquesta qualitat diferencial que dèiem, de jugadors com Callejón, Francis Ferrón o el mateix Viviani, que està sent pràcticament una religió allà a San Fernando.
I amb raó, o sigui, un jugador que té títols internacionals, que ha jugat a l'Inter, entre molts altres, que ja recordo que el subratllaves en la prèvia del partit de la primera volta i que és una referència en aquest San Fernando. Luis Ruiz, per cert, una de les cares noves, va arribar just abans d'aquell partit aquí a la nova Creu Alta, després s'ha fet un fart de fitxar i de canviar peces, crec que uns 8-9 efectius entre els que han sortit i els que els han suplit. I llavors està el tema que a mi em fa tanta rabieta de que si la Xavineta, la Chachoneta, la Munineta i bé, en fi, que aquí el primer va ser, suposo, original, la resta ha anat a roda i al final arriba un punt que tot és la Bernadeta. Aquesta secció és la Bernadeta. Però a San Fernando en tenim una també, eh?
Sí, diguem que l'opinió, li com ho estàs dient i anant al llenguatge a Twitter, és de muy padre.
Sí, sí, molt boomer, eh? Estic sent un boomer.
No, un padre directament. Padre habló factores, que dirien. No, però vaja, aquesta moda que, clar, ha sorgit a tots cantons de buscar netes diferents, doncs clar, allà a San Fernando tenen la Begoneta, que està dedicada a Jonathan Viviani, però clar, la forma d'anunciar-ho, quan van justament guanyar el Nàstic de Tarragona, guanyen a la nova Creu Alta, encadenen algunes victòries seguides, i ho presenten amb Jonathan Viviani pel vestidor amb una bicicleta, un vídeo bastant curiós, clar. També és veritat que presentar-ho amb una foto és una mica... queda curt, però bé, la Begoneta, que cada cop té més passatgers, que ja vam repassar, com dius, la història de Viviani a la primera volta, un jugador amb títols internacionals, amb experiències molt grans. L'any passat, ho dèiem, va jugar al lateral, faltava potser aquest punt d'explosivitat. Aquest any, a la que ha jugat d'extrem, jugador molt, molt i molt destacat, és un talent diferencial, pot jugar a totes les zones d'atac, i que amb espais és un futbolista letal. També és veritat que sense ells no se li dona malament, pot superar els rivals amb un bon joc físic, i aquesta setmana toca, sempre i quan arribi, parar la Begoneta, tot i que el San Fernando va dir en el seu moment que no només hi havia la Begoneta, sinó la Nacho Castroneta, o sigui, tot ha anat evolucionant.
En la ment d'aquí hi entra a dir la Nacho Castroneta, o sigui, és que...
Bueno,
o la Nachoneta, o és que... Bé, en fi.
És cada cop, bueno, de tot una mica, i clar, qui més s'ha pujat a la Begoneta? Doncs fins i tot un influencer que ara està jugant al San Fernando i que el van presentar dient jo també me subo a la Begoneta, o sigui, és
aquesta és una altra, és que clar, és que ens feu vells, amb 30 anys som ja gent que ja no serveix per aquest món. Pedro Benito. Jo al·lucinava amb el fenomen Colderiu quan el teníem a l'Horta, al Granollers, al Llagostera, aleshores es deia, etc. I anaves a jugar un amistós contra ells i tenies a centenars de nanos allà per saludar el porter suplent, majoritàriament, de tots aquests equips. Però és que llavors allà tenim el TikToker de la Bahia, crec que li deien. Vam estar a Cádiz fa 4 dies, perquè no deixem d'anar per aquelles terres, i allà gairebé tenen els més petits, sobretot, com un autèntic ídol de masses, un influencer com Pedro Benito, que... Potser alguns el coneixien més per ser el fill de, que no pas per ser qui és, però és un TikToker que té, bé, explica-m'ho tu, té un recorregut brutal a la xarxa.
Sí, ja començant amb Colderiu, l'últim partit, just abans de la pandèmia, la nova Creu Alta, va ser un Sabadell-Llagostera, va sortir escalfant un moment per si Marcos havia pres mal, i es va omplir el gol sud pràcticament de nens cridant a Colderiu. Va haver un moment que li va fer el gest d'entrar al portier de ja està, no, ja puc tornar cap allà, que m'està anat avalant. I clar, Pedro Benito, pues, un resum en xifres, 120.000 subscriptors a YouTube, 1,8 milions de seguidors a TikTok, o 250.000 a
milions, eh?
Milions, sí. Probablement tingui més seguidors que tots els clubs de primera ref junts. Bé, coses que passen.
I és un nano molt jove.
Sí, a més és molt jove, clar, té 21 anys, està cedit pel Càdiz, on a més ha debutat aquesta temporada a primera divisió substituint Negredo, que va dir en un dels vídeos, perquè clar, ell explica la seva carrera als seus vídeos, que és un dels ídols de la seva infància.
Deu fer una gràcia a l'entrenador de torn, que el nano jove que no juga a sobre vagi fent els seus vídeos a TikTok i
bueno,
a YouTube.
Nacho Castro a l'Horta diria que va tenir Colderiu.
Sí, no li ve de nou, és veritat.
Ja deu estar acostumat, però clar, a més és fill d'Alberto Benito, que va ser director esportiu d'equips com l'Almeria i el Càdiz. Clar, la carrera futbolística de Pedro Benito, a més és molt llarga, repassàvem l'altre dia, es forma a equips de Càdiz, després fa el salt a la Pedrera de l'Almeria, li sorgeix l'oportunitat d'anar al futbol formatiu del Suonsi, torna a l'Almeria, després juga al Sub-21 de la Nortosis, que m'explicaves l'altre dia, que és perquè, clar, el seu pare era director esportiu del club xipriota.
És que sorprenia veure que havia estat al futbol base d'un equip xipriota, llavors, clar, quan entens que el pare estava fent de director esportiu allà, ja et quadra una mica més.
Sí, però tot i això, el seu viatge continua després anant al Canillas madrileny, fa el salt als Estats Units per jugar a dues universitats de la Lliga Universitària. L'any passat arriba a la Pedrera de l'UQAM, a més es queda ben a prop de disputar el playoff d'ascens al que seria la segona ref, i a més va anar convocat amb el primer equip en alguns partits, no va arribar a debutar amb l'Ucamp, que a més va jugar a playoff, i aquest estiu ha fet el salt al Cádiz, estava jugant a segona ref i, com hem dit abans, va debutar amb el primer equip. Ara el San Fernando busca continuar amb la seva carrera, ja porta 2 gols aquesta temporada i, com deies, un autèntic fenomen de masses per aquestes xarxes socials. És recomanable, per no anar explicant-ho constantment, si algú no coneix la seva carrera en profunditat, diversos vídeos a YouTube que ho expliquen, amb diverses anècdotes, una mica explicant tota la seva trajectòria. Si a la primera volta dèiem que Calderío era l'únic influencer del grup, home, amb Argent tenim un altre que també està bé equilibrar una mica.
Està al Dux, no? Internacional de Madrid, sí. Calderío, o sigui, està...
No descartem, potser l'any que ve, si es mantenen els dos equips, buscar un derbi d'influencers i que s'enfrontin sí, San Fernando i Dux.
Per si us quedeu amb el tema futbolístic, serà molt fàcil de reconèixer a Pedro Benito perquè és el que té melena llarga i de color ros, o sigui que és bastant reconeixible en el terreny de joc. I per acabar l'agustineta, l'anàlisi del rival del San Fernando, què hem d'aprendre del partit de la primera volta?
Bé, que és un equip de moltíssima qualitat, que, bueno, ho vam veure la primera volta, et pot fer 3 gols en 20 minuts, pràcticament en un 3 i no res. La línia defensiva, ho dèiem, no es tanca, i aquí és on el Sabadell pot fer mal, amb diagonals, desmarcades, xuts llunyans. El treball del davanter Lequinat, jugui Caixe, Dopi o Néstor, ha de ser essencial, és de desgast constant. No faran una pressió agressiva, però, com dèiem abans, Caballero sap quan ha de saltar a lluitar la pilota, i això els hi permet generar també contraatacs. Molt important ser precisos amb les passades, encertats amb les rematades, sobretot les passades, que és el que l'altre dia al Sabadell no li va sortir tan bé. Jugadors com Jacobo Arona, a més, poden intentar aquests xuts llunyans, aquests intents de fer mal, i si s'aconsegueix superar aquesta línia del mig del camp, es pot fer bastant mal. I respecte a la contundència, clar, ho dèiem, moltíssimes armes, saben fer mal amb diverses accions, clar, no els pots donar mai per morts, ja ho vam veure la primera volta. Primer de tot, perillosos amb ABP, ja vam veure Juanmi Callejón, però també amb serveis de cantonada, tenen bons llançadors, els laterals s'incorporen a l'atac, sobretot Saúl González, que ja ha marcat algun que altre gol amb un xut llunyà, i si ens hem de centrar en la parcel·la ofensiva, home, Francis Ferron, que és un davanter de nivell i que exigeix moltíssim als centrals, Viaviani, que a més té un rol d'aquests d'home lliure, però clar, sobretot els laterals, és perillós, és un equip que ataca molt per les bandes, que no saps tampoc per on t'apareixerà Viaviani, tens aquest risc en tot moment, i també poden fer mal amb la resta d'atacants, per tant, un equip molt complet, que és veritat que en defensa, si no està Sergio Ayala, pateix bastant, però que en principi, amb tots els homes disponibles, serà un partit bonic, que exigirà concentració màxima al Sabadell i un treball defensiu impecable, perquè deies abans, San Fernando està bé, només una xifra, 23 gols en aquest 2022.
I ja està la part alta, és un dels equips que està a la zona de playoff, per tant, amb això ho podíem rematar. Agustí Bernat, gràcies per l'anàlisi.
Que vagi bé.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
A 3:15, horari una mica peculiar també, eh? Aquest San Fernando Sabadell a l'estadi Iberoamericano Bahía Sur, de San Fernando a tocar de Cádiz. Aquest cap de setmana també viurem en el futbol territorial un derbi sabadellenc a segona catalana entre el Tibidabo Torre-Romeu i el Can Rull Rómulo Tronchoni. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri.
Serà a priori un partit igualat, com a mínim classificació en mà, ja que els dos equips són 8è i 9è respectivament i només separats per 3 punts.
Sí, a priori sí. A més, els dos equips arriben al derbi després d'haver guanyat el passat cap de setmana. Comencem, si et sembla, pel Can Rull, que després de 3 derrotes consecutives van poder trencar la mala dinàmica guanyant el Sallent per 2-0 i agafen aire respecte al descens abans del derbi. José García Numoski, entrenador dels Arlequiners, admet que aquests partits és indiferent com arribi cada equip.
Estos partidos, da igual el equipo que tenga uno, el equipo que tenga otro, cómo vayamos en la tabla, uno más para arriba, otro más para abajo, es indiferente. Porque son partidos especiales, ¿no? Es un derbi, de toda la vida, y la verdad que son partidos pues diferentes, tienen esa cosita que es diferente.
El Can Rull es troba a la zona plàcida de la taula amb 9 punts respecte al descens i molt llunyà de la part alta. Numoski assegura que una victòria els donaria la tranquil·litat definitiva de cara al final de temporada.
Si nosotros ganáramos, sí que a ellos los dejaríamos a 6 puntos, ¿no? Y si ellos ganaran, pues bueno, se pondrían igual a puntos que nosotros y esto. Pero yo creo que tanto nosotros como ellos, creo que hemos aprendido un poco al gestionar un poco el tema de los partidos, ¿no? Ellos están haciendo un buen trabajo, están trabajando bien, compiten todos los partidos y nosotros pues prácticamente lo mismo. O sea, somos un equipo muy similar.
Equips similars, deia ara Numoski. De fet, veient la trajectòria del Tibidabo, ha reaccionat en les últimes setmanes, ha aconseguit abandonar les places de descens després d'haver fet un 9 de 12, 3 partits guanyats dels últims 4.
Sí, ha guanyat aquests, com dius, 3 dels últims 4 partits. El de Toni Sallés arriba en el partit amb la moral alta i, com confirma el tècnic, és un partit que tenen ganes de jugar i que es decidirà per petits detalls.
La verdad que es un partido bonito para la ciudad y para nosotros como club. Bueno, espero un partido muy igualado. Creo que somos dos buenos equipos, que nos conocemos bastante bien. Es la segunda vuelta y creo que el handicap de jugar en casa tiene que ser un punto a favor para nosotros. Sabemos que nuestro campo es complicado. Últimamente puntuamos de 3 en 3, que es de lo que se trata. Y espero un partido de que se va a ganar por detalle.
Els de l'est de la ciutat se situen novens, 6 punts per sobre del descens, i una victòria els ajudaria a abandonar definitivament la part baixa. Sallés assegura, però, que no necessiten una motivació extra, ja que el simple fet d'igualar a punts al Can Rull ja és motivació suficient.
Yo, sinceramente, no quiero enfocarlo así a mi jugador, porque ya de por sí el jugador va con la motivación extra, porque ya se conoce entre todo y es un derbi. Entonces yo lo enfoco en un partido más. Sí que es verdad que el objetivo de que ganando, pues bueno, nos igualamos a puntos, que ese es el real. Realmente el objetivo real, o sea, a mí que sea un derbi me... Bueno, está bien, pero que eso ya es extra, o sea, no lo veo un partido normal.
El derbi sabadellenc arrencarà diumenge a les 12 del migdia al municipal de Torre-Romeu.
El dia abans haurà jugat ja l'altre equip de la ciutat d'aquest grup, el grup 4, el centre d'esport Sabadell B, que espera mantenir com a mínim la distància amb el segon classificat, la Pirinaica, per acostar-se una mica més a l'ascens.
Els de Jordi López no perden atenció des del 28 de novembre i són líders destacats amb 9 punts respecte a la Pirinaica i 20 respecte al tercer classificat, el Joanenc. El filial Arlequinat, en cas de victòria, no seria encara matemàticament equip de primera catalana, però ja ho podria certificar la setmana vinent al camp de la Gironella. El màxim golejador dels arlequinats, Vladislav Kopotun, no vol pensar encara en aquesta possibilitat i afirma que tots els rivals que es trobaran fins a final de temporada seran complicats.
En esta etapa de la temporada ya todos los equipos saben a lo que juegan. Entonces vienes a casa el líder, que no ha es que no hemos perdido ningún equipo en casa, o sea, ningún partido en casa, y van a intentar rascar ni que sea un punto, eso es obvio. Pero bueno, a nosotros a lo nuestro, a jugar a lo que sabemos y a por la victoria. En plan, no da igual quien venga.
El Sabadell B rebrà dissabte, com deies, a les 4 de la tarda a la Unió Deportiva Can Trias a l'Olímpia.
I acabem amb l'altre grup. Ahir, de fet, l'esmentàvem amb el fitxatge de Quico Díaz pel Barberà Andalucía, que serà rival directe a la zona baixa de la classificació de la Unió Esportiva Sabadellenca, un equip que no guanya des del mes de gener i que necessita, Oriol, tornar a sumar de 3 en 3 si vol abandonar les últimes places.
Sí, els del municipal de la Creu reben el Lloreda amb la necessitat, com dius, de sumar per sortir de la zona de descens. Els del sud són 14ens a 3 punts del Racing Vallbona, que és qui marca la permanència. José Antonio Moreno, entrenador de la Sabadellenca, confia en fer del municipal de la Creu un fortí.
Nosotros tenemos que utilizar el hándicap que suponen los equipos rivales venir a nuestro campo. Es un campo que es incómodo, que no es agradable de visitar, la gente aprieta, el público achucha y el equipo se siente cómodo en el campo. Nosotros obviamente que tenemos que nuestras posibilidades de salvación pasan por conseguir esos puntos. Todo lo que no consigamos en casa tenemos que ganarlo fuera, no hay más. Al final los números son los que son y son fabas contadas, ¿no? Que dice.
El xiulet inicial diumenge a 11:45 al municipal de la Creu.
Gràcies, Uri. Fins ara.
Fins ara.
Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Tretze minuts falten per arribar a les dues. Obrim pàgina poliesportiva. Hem començat, de fet, parlant de waterpolo el programa d'avui, però ara toca bàsquet. A la Copa Catalunya Masculina, el Club Natació Sabadell es posa avui mateix, al dia, jugant a 8:45 del vespre a les Naus, davant del Reus Plom Salle. Gerard Puentes, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
I de nou, com diem aquí a casa, apurant les seves opcions d'acabar entre els quatre primers i, per tant, de poder lluitar a la segona fase per l'ascens.
El club, amb la bona dinàmica de les últimes setmanes, ha escalat llocs a la taula i encara té possibilitat de colar-se en els llocs de privilegi. Però ho té molt complicat i necessitarà guanyar sí o sí el que li queda i esperar també que els equips que té per sobre tinguin alguna ensopegada. Després de la victòria del passat cap de setmana, els de Jonathan Ramírez tornaran a jugar al seu fortí, al pavelló del carrer Montcada, on tan sols han perdut 3 partits. El rival d'aquesta nit, tot i ser penúltim, compta amb el mateix nombre de victòries que els sabadellencs, però amb un partit menys. Respecte al duel contra els reusencs, Guille Bello, jugador del club, assegura que és important mantenir la dinàmica i les sensacions de les últimes setmanes.
És important per nosaltres seguir tenint les sensacions que estem tenint últimament. Portem 3 o 4 victòries seguides, no estic segur ara mateix. I bueno, és l'important d'aquest partit és guanyar i quedar el més amunt possible en quant a la classificació.
I parlant de dinàmiques positives, Adri, els nedadors porten ja 4 victòries consecutives, totes en aquest mes de març. L'última d'elles, però, patint fins a l'últim instant davant el Pallejà, que es va saldar amb el 69-66 final. Avui, com dèiem, partit contra el Reus Plom Salle i el cap de setmana els de Ramírez visitaran la pista del Tarragona B, el diumenge a 1:45. I en cas d'aconseguir el ple de victòries en aquestes darreres jornades, encara optarien a tirar d'èpica si les caramboles de resultats ho permetessin.
Canviant de grup, el grup 3 de Copa Catalunya, Gerard, el bàsquet Pia ja condemnat a haver de jugar a la fase de permanència, va caure de manera contundent davant del Castellà 56-77.
I per si no era poc, davant el seu rival directe a la taula. El conjunt entrenat per Toni Mesa no va poder frenar un Castellà que va anar per davant durant els 40 minuts de partit, sense donar cap mena d'opció als sabadellencs. Aquest dissabte a les 6 de la tarda i novament al carrer Garcilaso, la Pia rebrà el Granollers, actualment en plena pugna per fer fases d'ascens.
I a la primera catalana femenina, en canvi, el Sant Nicolau es troba plenament immers en la lluita per entrar a fases d'ascens a Copa.
Després de patir fins al final contra el Morell, les jugadores de Gemma Lorente encara en l'últim tram de la primera fase amb tot per decidir. Aquest diumenge a 8:15, les Granes rebran la Jet de Terrassa en el ja habitual Derbi Vallèsà. Per aquest cap de setmana, Lorente assegura que la victòria seria clau, però no definitiva, per estar en el top 4.
És clau. Per nosaltres seria un pas endavant de cara a estar en el top 4, però potser no seria definitiu. Faltaria encara una jornada. També hi ha compromisos ajornats que són rivals directes i hauríem d'esperar una miqueta què passa i fer números, no? de tot plegat, a veure si l'última jornada seria necessari guanyar o no.
Ja veurem, Adri, com se sentencia tot a falta de 2 jornades per acabar la lligueta prèvia a les fases. Per cert, en el mateix grup, el club, que és coer, visita el Tarragona diumenge a les 6 i el grup 1, el Sabadell Bàsquet Vallès, novè a la taula, jugarà a Argentona dissabte a 6:45.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I en les últimes temporades aquí a Ràdio Sabadell hem parlat més d'una ocasió de la gent de l'Esperit Ultimate Club, l'entitat sabadellenca que es dedica a l'esport del disc volador, el que popularment es coneix com a frisbee. Per exemple, a l'estiu del 2019, 6 jugadors de l'Esperit van disputar una final europea, sub-20, a Polònia. Com sabeu, els dijous és un dia aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, per descobrir les entitats esportives més humils, les més curioses, les més modestes, o els esports que no són de masses, a la secció del megàfon. I avui, per tant, ens submergim en l'univers de l'Ultimate.
Jo sóc el Quique Cipriano, sóc el president del Club d'Ultimate Esperit de Sabadell.
Nom del club.
Diu Esperit Ultimate Club.
Data de fundació.
La data de fundació del registre en el registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya va ser en novembre de 2015. Però el club estava funcionant des del octubre del 2013.
Seu de l'entitat.
Tenim una seu oficial recollida als estatuts, que és el carrer d'Obrí, sense número, d'aquí de Sabadell, que correspon al complex esportiu de Can Rull. però en realitat de fa anys, no han canviat encara, però de fa anys que estem entrenant a l'Olimpia.
Número d'esportistes.
Ara mateix aquest any en tenim 80, entre nens del júnior i els adults.
Una mica d'història.
La història va començar al Institut Vallès, que és l'institut on treballo com a professor d'educació física. Allà vaig trobar l'any que vaig entrar, el 2012-2013, vaig trobar que havia de ser una activitat que es deia Ultimate i que no coneixia, i a partir d'aquí la recerca d'informació em va portar a un club de Terrassa que es diu Mifune, ara també pel nom i es diu Egara. Era un club que portava ja 4 anys funcionant, des del 2008-2009, i em vaig apropar allà per aprendre una miqueta i per agafar les nocions bàsiques per poder posar en marxa el club a Sabadell. I a l'octubre d'aquell mateix any, al començar el següent curs, el curs 2013-14, vam posar en marxa una activitat extraescolar amb 20 joves de l'institut, que va ser l'Embrió. I a partir d'aquí van anar creixent, van començar a entrenar a diferents cursos que hem estat entrenant, a l'Oa de Gràcia, al camp del Can Ruc i finalment a l'Olímpia, i el club ha anat tirant cap amunt.
Reptes de futur.
Arrel de la pandèmia, arrel del Covid, el club havia arribat a tenir més de 100 socis i vam tenir una davallada per sobretot gent jove i també gent gran dels màsters que tenim nosaltres, que amb motiu de la por que feia venir a entrenar i poder ser contagiats i després portar-lo als familiars, als pares, a persones ja grans i més, hem perdut una miqueta d'efectius, per dir-ho d'alguna manera, i el repte que ens plantegem ara és una miqueta el ressortir, no? El tornar a donar la força que tenia el club, a tornar a seguir competint a nivell tant de lliga catalana com a nivell estatal en campionats d'Espanya. No deixem de créixer en quant a nivell de joc, continuem mantenint en la nostra aposta pels valors en el club, i en aquest sentit treballem fort per mantenir molt alt sempre l'espírit, que diem, el nostre esport, l'esperit de joc, i res, la línia està per aquí, i ara hem posat en marxa un altre vessant, una altra modalitat esportiva dintre del club, que és el disc golf, que està tirant molt fort, són molts els jugadors del propi club que juguen també a disc golf, alguns fins i tot s'han incorporat al club només per aquesta disciplina, no per l'últimate, sinó per el disc golf. I bueno, també ens estem fent un forat dintre del mar a nivell estatal en aquesta modalitat.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Els últims minuts del programa d'avui els dediquem al món del futbol sala. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Perquè aquest cap de setmana viurem l'últim derbi sabadellenc de la temporada segona B, amics del Pou, Natació Sabadell, al Pavelló Nord, amb l'equip nadador a priori com a claríssim favorit i amb aquesta oportunitat d'or de fer la plena de victòries en els derbis de la ciutat.
Sí, recordem que el club ha guanyat els 3 anteriors, de fet ve de guanyar contra la Pia el passat cap de setmana, i els 3, per cert, per la mínima. I no hauria de tenir problemes per fer el 4-4 contra un amics del Pou, recordem, Adri, que ja ha consumat el descens de forma matemàtica i que és el cuer de la Lliga amb tot just un punt i encara sense saber què és guanyar aquesta temporada. I això de guanyar tots els derbis fa especial il·lusió al vestidor nedador o no? Respon Arnau Casabona, el tècnic, que diu que més aviat no, tenint en compte com ha anat la temporada al Club Natació Sabadell.
La veritat que un dels derbis, si els guanyem, perfecte, però al final, és el que has dit tu molt bé, jo crec que el club no podia baixar, no s'hi pertany. Dinàmiques, ara no entrarem al per què ha passat tot això, dinàmiques, coses, lesions, al final estàvem allà baix i jo crec que era confiança amb els jugadors, confiança a ells mateixos i demostrar, crec que demostrar-se a ells mateixos que no poden estar allà baix, que tenen nivell per estar molt més a dalt.
I l'equip Parc, la veritat és que està demostrant precisament això en les últimes setmanes, que té la capacitat per estar més amunt d'on està. Al final és el que hem anat repetint aquests 7 dies. Des de l'arribada de Casabon com a tècnic s'ha revertit completament el panorama.
12 punts de 15 possibles i dues victòries de Copa Catalunya, un als despatxos i l'altre abans d'ahir a la Floresta. Però en tot cas, Adri, res està fet en Lliga. El club és cinquè per la cua, l'equip que marca la permanència amb 27 punts, amb un coixí de només 2 punts. I sí que és cert que té dos partits pendents, però són a domicili, a Barceloneta i a la pista d'un rival directe contra el Muro, i els rivals que venen per sota també han de recuperar partits. Així que situació encara enrevessada, no crítica, però sí força preocupant. Per això el club ha de guanyar tant sí com no aquest duel contra l'Amics del Pou, un enfrontament, Adri, que tindrà lloc al Pavelló del Nord a la mateixa hora que el partit del Centre d'Esport Sabadell, diumenge a 12:45 del migdia.
Per tant, segur que de reull el Sabadell en joc, anem donant-li un cop d'ull també a com va la cosa a la ronda Coll-Salarca. Al centre, al carrer Garcilaso, tocarà veure com ha paït l'Escola Pia la derrota contra el club del passat cap de setmana en el duel davant del Cerdanyola, partit de la part mitjana de la classificació, podríem dir.
Sí, novè contra vuitè amb el Cerdanyola amb dos punts més i amb aquesta sensació de destrempada general a la Pia, perquè la derrota en el derbi contra el club va significar la cinquena en els últims sis partits i, com a conseqüència, allunyar-se bastant de les primeres places de la Lliga. Però Pedro Donoso, el tècnic, recorda que encara hi ha marge suficient per reenganxar-s'hi.
El que nos conoce sabe que no vamos a dar nada por perdido. Nosotros sabemos que son muchos puntos. Lo importante es que competimos cada partido y ahora nos está costando, ¿no? Tenemos que estar todos a la plantilla al completo para sumar, y si no es así es muy complicado, ¿no? Y como te digo, al 300% el sábado, que ya tenemos ganas de que llegue.
5 jornades queden, Adri, 15 punts en total aquesta segona B. La Pia hauria d'estar perfecta si vol aspirar a alguna cosa. El play-off sembla inassumible perquè està a 10 punts, però les places Copa estan ara mateix a 6 punts. Imprescindible, doncs, guanyar contra el Cerdanyola, l'equip que va eliminar fa uns dies, per cert, de la Pia a la Copa Catalunya als penals. Dissabte a les 6 a Can Colapi, aquest Pia-Cerdanyola de Lliga.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
I demà rematarem la setmana aquí a l'Hotel Suís saludant en directe l'entrenador del San Fernando, Nacho Castro, vell conegut del futbol català. També tindrem en directe la roda de premsa de Pedro Munitis i les estadístiques prèvies a aquest San Fernando Sabadell de diumenge a 12:45 a l'Iberoamericano. En les hores prèvies de la tornada de la final de l'Eurocup de waterpolo masculí també farem una pinzellada, igual que avui, al waterpolo local. Tindrem Sabadell Nord, Sabadell Juvenil, handbol o la final que té el vòlei femení del Natació Sabadell per aconseguir la permanència a la Superliga 2.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb una mica de freestyle, clar que sí, amb un somriure d'orella a orella, acabem el programa d'avui amb la Bea Aguilar al control de so. Al principi també hi era el Toni González a les vies de so. Ara el que fem és deixar-vos amb la gent d'informatius per posar-nos tots al dia del que ha passat aquí a Sabadell amb el Notícies Migdia i amb la Núria García al capdavant de tots ells. Nosaltres demà a la una puntuals amb l'esport de la ciutat per continuar informats, això sí, @RadioSabadell a Twitter o, per exemple, radiosabadell.fm al portal web d'aquesta emissora. Que vagi molt bé, bon dijous, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.